Bon dia, divendres 12 de setembre comença l'Info Matí.
Info Matí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Un divendres que arriba marcat per aquesta ressaca del dijous 11 de setembre, de la Diada. Analitzarem a fons com es va viure tant a Sant Cugat com a Valldoreix, amb declaracions institucionals i d'altres qüestions, i amb un titular clar a la defensa de Catalunya i, evidentment, de la llengua catalana. Us parla Joan García, us acompanyarem els propers minuts i començarem ja parlant de Sant Cugat, que ha viscut aquest 11 de setembre una diada marcada per la reivindicació de la llengua catalana. La jornada ha començat amb les tradicionals ofrenes florals al monument a Rafael Casanova, on entitats i partits polítics han dipositat els seus rams acompanyats de parlaments. L'ANC, Òmnium i Consell Local per la República han fet una crida a la unitat per avançar cap a la independència i han posat l'accent en la necessitat de defensar el català, especialment davant els atacs de la immersió lingüística i les decisions judicials que en limiten l'abast, fent referència a l'última sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En total ha participat gairebé una quinzena d'entitats i tots els partits polítics, menys el PP i Vox. També s'han sentit proclames contra el genocidi a Gaza i crides a una societat més feminista, ecologista i antiracista. A més de les ofrenes, la plaça ha acollit actuacions dels castellers, geganters i entitats sardanista. Al migdia, la Rambla del Celler ha acollit l'acte institucional de l'Ajuntament. La Coral Sant Cugat del Club Muntanyenc, que enguany celebra el 50è aniversari, ha obert la cita amb un repertori de cançons tradicionals abans de donar pas al discurs institucional de l'alcalde, Josep Maria Vallès. Vallès ha situat la llengua catalana al centre del seu missatge, definint-la com a element de cohesió i identitat col·lectiva. Vallès ha destacat la creació de la Regidoria de Política Lingüística i ha anunciat la celebració de la primera setmana del català a partir del 22 de setembre. I de Sant Cugat a Valldoreix, perquè també s'ha celebrat la Diada, en aquest cas el president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha ressaltat en el discurs de la Diada el paper del municipalisme com a eina per fer política útil i transformadora. Escoltem Juanjo Cortés.
No som només administracions de proximitat, som nació. Els consistoris som la primera resposta davant dels problemes quotidians i massa sovint l'última trinxera per defensar els drets i garantir els serveis essencials. Des del món municipal, on les EMD volem jugar un paper clau, la democràcia és més viva i tangible. És aquí on podem fer política útil, transformadora i connectada amb la ciutadania.
Això deia Juanjo Cortés, i no és moment de Valldoreix, perquè precisament avui i fins al 16 de setembre hi ha festa grossa, amb més d'una quarantena d'activitats. Una aposta feta per l'EMD d'una festa continuista que compta amb el suport i participació de més de 30 entitats, reivindicant així una festa amb molta implicació del teixit associatiu. Moltes de les activitats es faran en espais com l'aparcament de l'estació o el pàrquing del pavelló poliesportiu. Aquests i altres carrers quedaran amb l'accés tancat als vehicles per tal de poder realitzar les activitats programades amb seguretat. Totes les activitats les podeu consultar a Cugat Mèdia.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I ens movem de festes majors. La de Valldoreix comença aquest divendres i també ho farà la del barri de Vullpelleres avui mateix, quan comença el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns del Barri de Vullpelleres, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec i la nova Associació de Joves per Vullpelleres. Fins diumenge, el barri s'omplirà d'activitats per a tots els gustos i edats. Parlem ara de la Masia de Can Ametller, que serà el pròxim 27 de setembre l'escenari de la Cena Criminal, una proposta que fusiona gastronomia, teatre i misteri amb l'objectiu d'oferir un sopar original i participatiu. Andrea Espinosa, directora operativa de Cena Criminal, ha explicat en una entrevista al magazín Faves Contades que es tracta d'un cluedo en viu, on els actors interactuen amb el públic, que es converteixen en detectius per una nit amb l'encàrrec de resoldre un assassinat. I ara és moment d'entrar en matèria esportiva, perquè aquest cap de setmana torna la Lliga per als equips santcugatencs. No torna a la Lliga per a tots els conjunts, però sí per a alguns. És el cas de l'hoquei herba amb el júnior femení i masculí. Tots dos jugaran a casa, el femení ho farà davant el tennis, el masculí també, amb idèntic rival al conjunt de Santander. Les noies juguen a les 11 del matí diumenge i els nois ho faran a la 1 del migdia. Hem volgut parlar amb el tècnic de l'equip masculí, Oriol Torres. Com veu el seu conjunt davant aquest inici de Lliga?
Motivat, content, amb moltes ganes d'intentar almenys igualar la bona temporada de l'any passat i, bueno, tindrem davant un equip com el tennis que no ens ho posarà gens fàcil, que han canviat d'entrenador, han canviat també 4 o 5 jugadors de l'equip i que, per tant, bueno, haurem de veure com també estan ells, però molt contents, amb moltes ganes i preparats per intentar sumar els 3 primers punts a casa.
Diumenge també, a les 12 del migdia, el juvenil del Sanco de futbol s'estrena a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, i ho farà rebent el San Francisco de Mallorca. I dissabte, un dia abans, tindrem el debut de l'handbol Sant Cugat i serà la pista del Sant Quirze a 8:15 del vespre. Els santcugatencs, bicampions les dues últimes jornades i amb ascens a plata, però que han hagut de renunciar aquesta temporada per problemes econòmics, intentaran doncs, aconseguir aquest triplet. A la banqueta hi ha nou inquilí, Joan Sancho, actual director esportiu que substitueix a Àritz Salvador. Doncs bé, fins aquí aquest infomatí, repàs exhaustiu d'aquest cap de setmana, també ressaca de la diada, i doncs desitjar-vos que tingueu un molt bon divendres i un molt bon cap de setmana, que gaudiu d'aquests dies de festa, els que tingueu, i els que no, doncs també a seguir endavant. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims dies. Tenim a punt el còctel amb els ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria.
Cada tarda de 4 a 7... Connectats.
En l'estrena de la nova temporada, coincidint amb l'adeu a les vacances, des de Sabadell ens van recordar que hi ha vacances que guanyen un valor especial. Són les Vacances en Pau, un programa en què famílies catalanes acullen nens sarauís que viuen en camps de refugiats a Algèria. Vam conèixer l'experiència de la Isabel López, mare d'acollida. I si sou consumidors de sèries i acostumeu a fer maratons de visionat, és molt probable que us preocupi el fet d'oblidar el que heu vist. Per què passa això? Des de Badalona, Anna Clarà va conversar amb Helena Neira, investigadora del grup Game, que ens va donar resposta a aquest interrogant. I acabarem a Castellà, on han reconegut la tasca del passebrista Jaume Muntada amb la medalla de la Vila, concedida a aquesta festa major. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem! Com podeu comprovar, avui és dia de tornar de la rutina per a pràcticament tothom. Els nens ja tornen a l'escola i els adults a la feina. Les vacances queden una mica lluny ja, però per al Connectats volem recuperar l'experiència que ha viscut una sabadellenca aquest estiu. Ella es diu Isabel López i ha estat una de les participants del programa Vacances en Pau. Unes jornades en què famílies catalanes acullen nens sarauís que viuen en camps de refugiats a Algèria. Fa més de 15 anys que s'organitza i Vallès Wilaya és l'entitat que s'encarrega de gestionar-ho al Vallès Occidental. Ara en sabrem més detalls. Ho fem de la mà de la Júlia Ramon. Molt bona tarda, Júlia.
Bona tarda, la Isabel López és una veïna que aquest any ha acollit un nen saharaui que ha vingut dins el programa Vacances en Pau. Aquesta, però, no és la seva primera experiència, sinó que va començar a fer-ho ja el 2023. Ara ens ho explicarà tot plegat ella mateixa perquè la tenim al telèfon. Molt bona tarda, Isabel.
Hola, bona tarda.
Aquest estiu has decidit acollir un nen saharaui. És nen o és nena?
És nen.
Molt bé. I com ha anat aquesta experiència? Com han estat aquests dies?
Doncs molt bé. Ha sigut una experiència molt bona. Ja el coneixíem, perquè és el mateix nen que teníem l'any passat, però aquest any sí que hem fet una cosa que no havíem fet abans, que era anar a veure tota la meva família, perquè jo soc d'Andalusia, amb ell. I ha estat molt bé, la veritat que sí.
Ostres, doncs déu-n'hi-do, quin viatge que heu fet, no?
Sí, unes quantes hores de cotxe, però bueno, molt bé, molt bé.
Tot sigui això, perquè Vacances en Pau és un programa que el que pretén és donar un respir, no?, als nens, als infants que estan en camps de refugiats d'Algèria amb unes condicions molt precàries. Doncs els pretén donar un respir portant-los aquí on tenen una família d'acollida, doncs que això, els doni doncs, refrescos, piscines, alimentació que ells no tenen a l'abast, molta companyonia, no? I al final, doncs, a banda d'aquest viatge a Andalusia, quines altres activitats heu fet?
Doncs mira, avui, per exemple, tots els nens faran boxa perquè ens, de tant en tant quedem, famílies i demés, i anem al parc, o anem a la piscina, al salting, o sigui, és que fem, no ho sé, el que faria qualsevol nen d'aquí, vull dir que no... No anem amb tot projectat, però sí que fem les activitats que fa un nen de la seva edat.
Fan això, activitats habituals, però ho viuen com si fos una cosa extraordinària, no? Que els nens aquí potser no li donen tanta importància i per ells és tot un món.
Home, sobretot el fet de coses d'aigua. Sempre que els portes un lloc d'aigua és super per ells. És com, uau. Perquè sobretot és això, és allà l'aigua està molt restringida. I aquí, de fet, el fet de jo he vist, no?, un canvi de només arribar a l'aixeta, no, corre, tanca, de no, ara em puc relaxar i fer una dutxa més llarga. Perquè tu li dius, a veure, que no passa res, pots trigar una mica més. I es nota molt, sobretot és les d'aigua i els parcs de tipus Tibidabo, PortAventura, això flipa molt.
És un Disneyland multiplicat per 10, un parc per amb ells, perquè imagino que això també canvia en funció de l'edat que tenen. Potser els primers, no?, quan arriben per primera vegada, doncs els impacta moltíssim, i en aquest cas, doncs aquest any, amb aquest nen que ja ha vingut alguna vegada a casa vostra, doncs ja està més familiaritzat, ja no li sorprèn tant, ja està una mica més acostumat a tot això.
Home, cada nen també s'ha de dir que és diferent, i tenen cadascú dels seus gustos, vull dir, hi ha nens que potser li agrada molt a la piscina cada dia. Bueno, a tots els hi agrada.
La piscina és indiscutible.
Piscina i platja, això és... Vaja, no surten de l'aigua. Però sí que hi ha nens, no sé, al meu li agrada molt jugar al futbol. Doncs s'ha fet els seus amics del barri i juguen molt a la plaça, perquè li agrada fer-ho. I no sé, depèn molt de cada nen. Però sí, bueno, a la piscina ja et dic, és comú, però al meu li agrada molt el futbol, pues jugava amb els mateixos nens del barri i es relaciona molt amb ells. Vull dir que, no sé, hi ha nens que li agrada més potser patinar. I clar, tot això allà no ho fan, però és que no hi ha carretera, vull dir, no hi ha un lloc que puguin patinar.
Clar, perquè us expliquen una mica com és el seu dia a dia o la seva família, per exemple. Vull dir, quins inputs, quines converses manteniu amb ells?
Bueno, els agrada molt que t'interessis, no?, per els seus costums. Això per ells és orgull, també, poder mostrar el que fan ells. Però ells t'expliquen, no ho sé, potser des de... com cuina, a mi m'explica molt com cuina la mama, o a vegades alguna cosa que jo li poso a menjar, això m'agrada molt, li dirà a ma mare que ho faci així, com tu, aquestes cosetes. El meu, que li agrada molt menjar, perquè això també és un altre, el menjar que arriba allà, potser potser no, és que no arriba tot el que arriba aquí, la fruita els agrada molt, desitgen la fruita, cosetes fresques, que ja, ja potser no arriben tant com haurien d'arribar. Sobretot això, i després doncs, el meu diu que millor una altra cosa que no sigui pasta.
Ah, sí?
Perquè, clar, sí. Això se la menja igual, però és buit de tot això que no en tinc allà.
Clar.
I, és clar, doncs, pasta, arròs, sí que potser arriba més. Perquè al final...
Sí, sí, són més bàsics.
Exacte. Però tot el que sigui altres coses, millor.
Molt bé. I com ha estat també aquesta integració, no? Vull dir, una vegada un nen ja ha vingut diverses vegades, ja el que dèiem ara, no? Ja està una mica més familiaritzat, ja s'ho coneix una mica més. Però, per exemple, l'any 2023, quan tu vas decidir acollir per primera vegada, com va ser aquest xoc? Pot ser més intercultural, no? També, i a l'hora de comunicació pot ser no era tan fàcil entendre'l o fer-se entendre.
Sí, es nota també per l'edat dels nens, que també es nota molt. Ja tenen 11 anys la majoria i esclar, ja es nota que es desenvolupen d'una altra manera. Però quan són més petits sí que hi ha un xoc, i a més jo vaig tenir una nena i encara més, perquè és com, ostres, això, el menjar... li costava, tot i que la fruita sí, hi havia coses que això no, perquè no el conec, o no ho sé, és com... les mares, per exemple, sempre som com un referent, però de cara als pares, una nena amb la teva parella, en el meu cas, la meva parella, era com, no, fins que es va acostumar que tots dos érem els que l'estaven protegint d'alguna manera, no? I era com que era una nena, l'home no. I si és nen, també es nota que potser la figura paterna d'acollida tingui una mica més de no sé, d'alguna manera, d'autoritat.
Sí.
O sigui, que sí que hi ha aquests xocs de, ostres, però, bueno, poquet a poquet t'expliquen, o et diuen això a casa no es fa, o... perquè, clar, ells saben que aquest és un altre món diferent. Però també hi ha coses que els impacten molt.
I clar, i s'emporten tot de lliçons, no? Coneixements, una altra manera de veure. Quins valors diries que són els que més els marquen quan marxen? Quins diries que són aquestes lliçons, no? Que s'emportaran i que els marcaran de cara quan siguin grans?
Doncs, bueno, el fet molt de veure un altre món, de les possibilitats que aquí hi ha, però, clar, no sé, com a valor, jo crec que són ells els que ens transmeten potser més, perquè tenen un punt de vista molt, molt familiar, els agrada que tothom estigui junt, celebren molt, no sé, nosaltres ens juntem amb els amics i per ells això és una festa.
Exactament.
Per tant, crec que al final els valors es transmeten molt més ells com nens que nosaltres.
Inclús també valora més les coses, no?
Sí, això sí, bueno, per suposat. És que, de fet, al començament tu veus que un nen que veu coses al carrer, a les escombreries, i et diu, però això està nou. Per què el llancen? Els impacta molt això a ells.
I tu per què vas decidir acollir? Què et va impulsar a participar en aquest programa?
Doncs jo perquè des de petita coneixia el projecte. Són molts anys els que porten refugiats i ja conec gent de l'edat dels meus pares. No l'havien fet els meus pares, l'havien fet la mare del meu cunyat, però ja coneixia el projecte així. I jo tenia doncs potser 13 o 14 anys. I quan vaig tenir una estabilitat, no?, amb la parella i tal, jo ja ho tenia superplantejat, li vaig comentar i em va dir, sí, endavant. i va ser una mica això.
Uh-huh. I l'any que ve tens pensat tornar a acollir nens saharauis?
Sí.
Però aquest no podrà ser, no? Perquè aquest ja està al límit, ja és massa gran, no?, per tornar l'any que ve?
No ho tenim clar, això. Aquest any, però bueno, això és que en principi el projecte són 4 anys, però aquest any sembla que potser hi hagi alguna modificació. Però no se sap segur. Per tant, nosaltres ho vivim com si fos l'últim d'aquest nen.
Per tant, aquí les emocions i els sentiments estan a flor de pell, eh?
Ui, massa. Ja els hi quedan molts poquets dies i jo ja estic una mica així. Ai, se queda poquet.
Farem alguna festa de comiat?
Sí, sempre, bueno, de totes maneres cada any la fem. Ens juntem tots, els pares acollida amb els nens i sempre fem una petita festa per tothom i els nens que potser han estat de vacances fora o... doncs sempre reuneixen i s'expliquen entre ells el que han fet, el que no. Nosaltres també com a pares d'acollida expliquem la nostra experiència o el que hem fet, o això li ha agradat molt. Sempre va molt bé tenir aquesta conversa, no?, entre pares d'acollida i entre ells també, perquè després arriben, ah, mira, doncs ha fet això i no sé què, no sé quantes, i jo li he explicat sempre, no sé, i a ells també els agrada estar junts.
I tant que sí. Doncs Isabel, acabeu de disfrutar molt aquests dies que us queden i tant de bo doncs, l'any que ve pugueu repetir, ja sigui amb ell mateix o amb un altre, però abans d'acomiadar-nos posem-li nom, no?, a nen d'acollida, com es diu?
Salet.
Molt bé. Doncs que vagi molt bé. Molts ànims.
Moltes gràcies. Que vagi molt bé.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
I si sou consumidors de sèries i acostumeu a fer maratons de visionat, és molt probable que us preocupi el fet d'oblidar el que heu vist. Per què passa això? Des de Badalona, Anna Clara va conversar amb Helena Neira, investigadora del grup Game, que ens va donar resposta a aquest interrogant. El 29 d'agost de 1997 va néixer a Califòrnia Netflix, una plataforma que va prometre entreteniment il·limitat i a baix cost. Des d'aleshores, les maratons de sèries i els catàlegs infinits s'han convertit en part del nostre dia a dia. Però què passa realment amb el nostre cervell quan consumim contingut de manera compulsiva i deixem que els algoritmes decideixin per nosaltres? Per respondre a aquestes qüestions, parlem amb Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, investigadora del grup Game. Acompanya la nostra companya, millor dit, l'Anna Clara. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Helena Neira. Què tal, Helena? Com estàs?
Què tal? Com estàs?
Per què oblidem amb tanta facilitat les sèries que veiem en marató?
Bueno, hay varios elementos que afectan mucho al recuerdo que nosotros tenemos de las series. Hay un primer elemento que es la abundancia de contenido que tenemos, porque estamos expuestos a muchísimo contenido cada vez más, ¿no? Ya no solamente el que se estrena en plataformas, sino también todo el que recibimos a través de redes sociales y demás. Luego tenemos también una cuestión que está relacionada con el hecho de que los programas se parecen cada vez más entre sí. Uh-huh. Y de hecho las plataformas nos recomiendan basándose en aquello que nos gusta, con lo cual tienden a servirnos cosas que realmente son muy parecidas. Y luego hay otra cosa que tiene que ver ya no tanto con esa saturación de mercado, con esa saturación de contenido, sino con cómo el maratón afecta a cómo se forma la memoria, cómo se construye el recuerdo. Aquí hay como dos elementos fundamentales que son necesarios que se produzcan para que nosotros recordemos las cosas. El primero es la codificación, es decir, identificar lo que está pasando en la pantalla y asignarle un significado. Y luego el almacenamiento, el cómo nosotros procesamos esa información y la guardamos en un lugar específico para luego recuperar el recuerdo. Esos dos procesos, cuando vemos mucha cosa de golpe, no se produce de manera óptima. Incluso podríamos hablar de un tercer elemento que tiene mucho que ver con aquello que nos decían en el cole de no estudies el día antes del examen.
Sí.
Porque lo que pasa es que la memoria se afianza con el tiempo. Con lo cual, como no transcurre ese tiempo que permite que el recuerdo se aposente bien, lo que ocurre en la práctica es que cuando comparamos las estadísticas de personas que ven en maratón y personas que ven semana a semana, aunque las que ven en maratón el recuerdo inmediato tal vez es más nítido, las mejores estadísticas de recuerdo pasados muchos meses los tienen los que lo ven semana a semana. Con lo cual, efectivamente, lo que nos está provocando el ver series de maratón és que tenim memòria de peix.
Uh-huh. Justament et volia preguntar això. Parleu del fenomen de la memòria de peix. Ens el podries explicar en detall?
La memòria de peix, fundamentalment, a lo que alude, és un poco aludiendo a esa amnesia enterógrada que tenía Dory, el pececillo de Buscando a Nemo, tiene mucho que ver con hasta qué punto las series que vemos siguiendo este formato, siguiendo esta disciplina, que es el maratón, logran dejarnos un pozo, logran dejarnos un recuerdo. Probablemente, si me está escuchando gente que sea millennial o incluso antes que los millennials, los que vinieron antes, como yo, la generación X, una época en la que había muchas menos series, esas personas son capaces de recordar con mucha nitidez las series que vieron cuando eran jóvenes. Y sin embargo, ahora que están viendo mucho más, no son capaces de identificar muchas veces las tramas. Eso tiene que ver, en primer lugar, por una cuestión de sobreabundancia, uh-huh. Es decir, hay demasiados estrenos y demasiadas cosas, y luego, en segundo lugar, este mecanismo que te acabo de explicar de que la memoria no es capaz de construirse suficientemente bien. De hecho, las plataformas, gran parte de las series de plataforma, están pensadas como si fuesen fast food. Es decir, uh-huh. Están pensadas para comérselas muy rápido, pero digerirlas igual de rápido. Y entonces son series que no dejan huella, que no te invitan a reflexionar. De hecho, yo echo en falta, y creo que conmigo mucha gente, ese momento en el que nosotros comentábamos las series. Uh-huh. A lo mejor no cuando la veíamos semana a semana, ¿no? Pero cuando se han producido estos fenómenos globales, como por ejemplo Juego de Tronos, en el que tú comentabas con tus compañeros lo que estabas viendo, y esa conversación también ayudaba a recordar. Yo creo que eso también es lo que ha contribuido a que realmente pues las series sean como cada vez más efímeres, ¿no?, en nuestra memoria.
¿Y quin paper juga a l'estrena de temporades completes en aquest oblit?
Bueno, el estrenar las temporadas en bloque, que es algo que hacen algunas plataformas como Netflix y como Prime en algunos casos, realmente está demostrado a las plataformas, para ellas tienen muy claro que nos fideliza mucho más. Cuando tú estrenas en bloque, eso genera al espectador una sensación de empoderamiento que le hace sentirse súper bien porque él puede controlar lo que va a ver. De hecho, incluso aquellas plataformas que estrenan semana a semana, lo que vemos cuando hacemos encuestas es que los usuarios prefieren que termine la emisión para poder verlas a su ritmo. Entonces, a pesar de que luego las series sean muy efímeras, al final se traduce en muchas horas de visionado, y cuantas más horas vemos en una plataforma, más fidelizamos estamos y por tanto más proclives seremos a mantener la suscripción a esa plataforma. Así que las plataformas no dan puntadas sin hilo, es decir, estrenan en golpe porque saben que eso va a generar una mayor fidelización de sus usuarios.
I per què és tan important l'efecte de memòria espaiada per retenir millor el que mirem?
El efecto de memoria espaciada es importante a nivel práctico y a nivel humano, porque es importante que seamos capaces de construir unas buenas redes neuronales que nos permitan ser seres humanos funcionales, eso por una parte. Luego ya en el caso específico del audiovisual, si nosotros no dedicamos tiempo suficiente y sosiego a ver una serie de televisión, lo que ocurre es lo que le pasa a muchas personas cuando se estrena una nueva temporada de una serie que han visto, que recuerdan que les gustó, pero no son capaces de recordar exactamente qué era lo que había pasado. Y entonces eso también genera muchos problemas, y eso se traduce pues que tengan que hacer introducciones muy largas e incluso que las segundas o terceras temporadas tengan que recuperar elementos de la trama en modo de flashbacks, uh-huh, o en modo de diálogos, para que la gente recuerde qué es lo que pasó en las temporadas previas.
I la multitasca, és a dir, per exemple, mirar mentre fem servir el mòbil, encara empitjora més la retenció, entenc.
Claro, por supuesto, es decir, en un entorno de atención dividida, es que lo de la multitarea es un engaño. Nos han dicho que la multitarea es posible, y sí, en la práctica es posible, pero la multitarea es un engaño en el sentido de que si tú estás repartiendo tu atención entre diferentes actividades, no estás ejecutando ninguna bien, aunque tú creas que sí, porque yo creo que todos nos engañamos pensando, sí, puedo escuchar un podcast y al mismo tiempo hacer una redacción para no sé qué y al mismo tiempo puedo doblar ropa. No, eso no es posible. Puedes hacer las cosas en un nivel aceptable, pero donde está la verdadera utilidad de tu atención es en el foco, ¿no? Y todos los expertos nos dicen que vivimos en una pandemia de una crisis de atención brutal y que empezamos a ponerle remedio o las actividades profundas, las actividades científicas, las actividades de creativas, no se podrán llevar a cabo porque no le estamos dedicando suficiente atención. Así que, en efecto, si mientras estamos viendo una serie en versión original y estamos con el móvil y mirando Reels y al mismo tiempo contestando WhatsApps, lo más probable es que la mitad o mucho más de lo que está pasando delante de la pantalla del televisor no nos estemos dando cuenta ni lo estemos reteniendo y, por tanto, lo recordaremos peor, claro.
I aquest consum compulsiu afecta només la memòria o també la capacitat crítica de l'espectador?
A ver, yo, dentro de la paleta del consumo en maratón hay muchos niveles. Es decir, realmente en los estudios nosotros consideramos que una persona hace maratón cuando ve más entre 2-3 episodios, porque eso ya supone desafiar la entrega semanal. Claro, no es lo mismo la erosión de la memoria y de la atención de una persona que ve 2 episodios de una serie a una persona que ve 6. Claro. No tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Sí que es verdad que una de las cosas que nos dice la neurociencia es que la plasticidad cerebral, es decir, esa capacidad que tiene el cerebro para adaptarse, para evolucionar, para adquirir nuevos conocimientos, se ejercita cuando le pones las cosas difíciles, es decir, cuando le retas. Prestar atención, intentar encontrar el texto y el subtexto de lo que estás viendo, ver en otros idiomas, este tipo de cosas mejora la neuroplasticidad y, por lo tanto, sí que mejora nuestra memoria. Si nosotros estamos únicamente como con el piloto automático, probablemente nuestra memoria funcione mucho peor. No creo que esté únicamente responsabilidad de los maratones, creo que ya es un problema de que tiene una dimensión mucho mayor, ¿no? Pero sí, probablemente la memoria se vea perjudicada, porque fíjate que es curioso que las plataformas de streaming todo sea demanda, estamos más empoderados que nunca, pero también somos los espectadores más pasivos que nunca.
També a l'article mencioneu el concepte de l'efecte túnel. Què significa aquest concepte en relació amb les plataformes de streaming?
Pues mira, las plataformas de streaming son muy conscientes de que nuestro cerebro es muy maravilloso, pero a la vez tiene sus limitaciones, ¿no? El cerebro tiene una batería de decisiones diarias. Es decir, nosotros tomamos muchísimas decisiones al día, pero miles de decisiones, algunas son involuntarias, pero otras no lo son. Y esa capacidad para tomar decisiones se va erosionando a lo largo del día. Por eso nuestra cabeza nuestro cerebro tiene tanta dificultad para elegir cuando se enfrenta a muchas referencias. Esto seguro que le ha pasado a ti o a cualquier persona que nos esté escuchando, que entra en Netflix y no sabe qué escoger. Pero de repente está el aluvión de oferta que es que no eres capaz. Entonces los algoritmos, ya sé que los criticamos muchísimo, lo que hacen es intentar reducir esa oferta tan amplia en una selección un poquito más limitada, que esté alineada con lo que a ti te gusta, porque es de lo que se trata. Yo te recomiendo algo en función de lo que yo creo que a ti te va a gustar, ¿no? Y para eso utiliza pues toda la información que tienes sobre nosotros. Claro, esto sobre el papel suena muy bien, pero pensemos en las consecuencias de que lo que te están poniendo siempre esté como muy alineado con aquello que te gusta, con lo cual tu visión cada vez se va estrechando más. Claro. Por eso se le llama visión de túnel, porque tú al final, digamos que todo lo que no está iluminado por tus intereses, que sería la luz al final del túnel, todo está como en una gran oscuridad porque los algoritmos no te lo enseñan. Con lo cual, para la diversidad, para tu formación de tu gusto, es decir, claro que a lo mejor, pues si a ti te encanta la comedia romántica, pues a lo mejor un drama político pues te puede dar muchísima pereza. Pero tal vez porque no has visto un drama político que de repente digas tú, ostras, esto me gusta. Entonces es muy importante. Las cosas que no forman parte de las cosas que nos gustan son casi tan importantes como las cosas que nos gustan para desarrollar nuestro sentido crítico y nuestras preferencias, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que, bueno, yo siempre animo a que se pelee contra ellas, ¿no? Que no siempre uno abandone la decisión de qué ver a los algoritmos, ¿no? Y que se le ocurra un poco más, que siga críticos, que siga secciones de radio, que lea, que busque por ahí recomendaciones que vayan más allá de las que dan las plataformas.
I en tot això, per exemple, podem dir que l'espectador llavors és molt actiu en el consum, però passiu en l'elecció, no?
Totalmente, y cada vez más. Si lo piensas, una cosa tan aparentemente sencilla como puede ser TikTok, ¿vale? TikTok es una madriguera, es un agujero negro. Es decir, tú entras en TikTok y fácilmente te pasa una hora. ¿Por qué? Porque tú no tienes que elegir activamente nada.
Claro.
Digamos que tú únicamente estás haciendo el gesto de pasar el dedo por la pantalla y ya el algoritmo se encarga de servirte una mezcla muy apropiada de cosas que te gustan y cosas desconocidas. Entonces ahí tú estás constantemente segregando dopamina, ¿no? Que es esa hormona que nos hace sentir tan bien. En las plataformas de streaming pasa un poco lo mismo. Si te pones delante de una selección en concreto, se te reproduce un tráiler, a menos que silencies esa opción. Uh-huh. Se te despliegan imágenes, te están apareciendo filas, selecciones de contenido infinitas. Realmente, muy poca gente se va al cajetín de buscar y dice, no, quiero ver una película con este actor de este género. Es decir, son búsquedas pasivas. Entonces, claro, esa comodidad, que por una parte está muy bien, sobre todo cuando llegamos pues una noche a casa cansados de trabajar, está fenomenal, pero también es verdad que en la búsqueda activa yo creo que suceden más cosas. Suena un poco a Mr. Wonderful, ¿eh? Pero yo creo que la magia está en las cosas que buscamos activamente, ¿no? y en los descubrimientos. Las plataformas realmente nos han vuelto muy poco aventureros, creo yo.
I ja per anar acabant, què podem fer com a espectadors per recuperar el control davant dels algoritmes i el consum compulsiu?
A ver, esto es bastante difícil, ¿eh? Porque creo que una vez nos hemos metido en esta dinámica es un poco difícil salir de ella. Yo siempre animo a la gente a que busque recomendaciones no solamente en las plataformas, ¿no? Que busque pues gente en redes sociales, críticos, secciones de televisión, secciones de radio, que las hay buenísimas, de gente que sabe muchísimo. Yo tengo un truco, que a lo mejor a la gente le sirve, es que yo me voy creando perfiles en las redes, en las plataformas de streaming de cero. Me creo perfiles, tú te puedes crear todos los perfiles que te dé la gana. Entonces, de repente, o entro en los perfiles de otra gente para ver lo que le recomiendan a ellos.
Sí.
Porque probablemente le recomienden otra cosa, ¿no? Y luego yo he hecho mucho mano de lo de toda la vida, lo de pedirle a un amigo que te recomiende cosas. Que creo que también es una práctica que hemos quizás aparcado un poco. Pero normalmente cuando le preguntas a un amigo, a un conocido, a un familiar que te recomienda algo que ha visto, esa persona te lo va a recomendar desde el conocimiento de he visto esta serie y esta serie es buena por esto, ¿no? Y esa claro. persona normalmente se lo preguntas a gente de cuyo criterio te fías sí. o gente que te conoce muy bien, ¿no? O sea que yo creo que sabes, con esos tres elementos yo creo que podemos recuperar un poco el control, ¿no? que le hemos dado a las plataformas.
Molt bé, doncs, Helena Neira, professora col·laboradora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, investigadora del grup GAME. Un plaer haver-te tingut aquí connectats amb nosaltres.
Moltes gràcies.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Sant Cugat, Castellà.
El grup passebrista de Castellà va inaugurar ahir una exposició que recull una cinquantena de cartells de les diverses exposicions fetes al llarg dels anys al local de l'entitat. Un dels parlaments va anar a càrrec de Jaume Muntada, un dels passebristes més veterans del grup passebrista. El seu pare ja ho era i ell, de ben petit, ja voltava pel local. L'entitat rebrà la medalla de la vila aquest vespre i ell serà l'encarregat de recollir-la, juntament amb representants de l'entitat. La Marina Antonez ha parlat amb ell del 75è aniversari d'aquesta entitat i del que representa aquesta medalla.
Molt bé, Jaume, doncs, si et sembla, comentem aquest fet, no? Enguany l'Ajuntament entrega la medalla de la Vila al grup passebrista de Castellà. Tu, com a passebrista veterà, com valores, doncs, que s'hagi decidit, doncs, aquesta medalla d'honor, podríem, al grup passebrista?
Bueno, és una cosa que a l'entitat, al nostre grup, doncs, ens afalaga molt, no?, poder tindre aquest reconeixement. I bé, és una demostració de que intentem fer la feina ben feta i això es queda doncs reflectit amb el reconeixement que tenim d'altres llocs, no? Vull dir que estem donant també visibilitat al poble de Castellà i, bueno, ja dic, el fet de que ara ens atorguin la medalla de la vila, doncs, per nosaltres, doncs, és és un gran honor i una cosa que ens afalaga molt, sí, sí.
Aquesta medalla coincideix amb els 75 anys de l'entitat, no? Déu-n'hi-do, aquesta xifra.
Sí, vull dir, a mica s'omple la pica, diuen, no? I sembla mentida, doncs, que hagin passat ja 75 anys, que aquests 75 anys estan farcits de molta història, de moltes anècdotes i, com no, de molts pessebres. I entre ells hi ha, doncs, molts pessebres memorables i que estan escampant-se arreu del món. Vull dir que, bueno, és això que diem, hem anat fent treball com de formigueta i hem arribat fins aquí, fins als 75. Mm-hmm. I per molts més.
I tant. A nivell personal, m'imagino que també ha estat com emocionant, no?
Bueno, sí, està clar. Vull dir, quan veus que vas assolint fites, ja siguin, doncs, al llarg del temps, no?, arribar a fer-ne 75, doncs mires enrere i veus que hi ha un bon camí, un llarg camí fet, però des de l'entitat volem mirar endavant i mirar cap al futur i el camí que ens queda, que esperem que sigui molt llarg.
De fet, aquest lligam t'arriba des de ben d'hora, no? Tu tens lligam amb els pessebristes des de ben petit.
Sí, bueno, jo, com que aquí diu, vaig néixer als pessebres, perquè el meu pare ja en formava part, i el fet de formar-ne part i de ser pessebrista implicava que jo i els meus germans i tota la mainada de casa, doncs, els dissabtes i diumenges, que en aquella època no hi havia tants entreteniments com hi ha ara, ni teatres ni això, doncs clar, la mainada, doncs, el pare se'ls emportava al pessebre i voltàvem per allà, ens embrutàvem de guix, arribàvem a casa, la mare rutinava perquè anàvem arrebossats de guix, i, bueno, i així ens vam anar creixent i coneixent el pessebre, sí, sí.
Mm-hmm. En quin estat de salut està ara el grup pessebrista?
Jo diria que molt bona. Doncs tenim assegurat el relleu generacional, tenim una bona paritat entre homes i dones, i van sortint, perquè està clar, no és només tenir gent, vull dir, sinó que aquesta gent es vagi formant com a artista i es vagi encomanant i vagi agafant els coneixements que transmeten, doncs, els més veterans, i puguin també dir la seva, perquè això és l'altra cosa que, a diferència d'altres entitats pessebrístiques, doncs vas a segons quina entitat i sembla que tots els pessebres siguin fets per la mateixa persona, i això ve donat, doncs, perquè millor només hi ha un mestre. Aquí som més gent a poder dir la seva, i també donem més marge, més llibertat, que cadascú pugui expressar-se artísticament com vulgui, dintre d'uns mínims de qualitat, no? Però ja dic que l'entitat jo la veig super ben sana.
Jaume, tu també t'ocupes de fer els cartells, de fet, uns quants d'aquests, sí, cartells es veuen exposats aquests dies al Calissó.
Uh-huh. Bueno, mira, jo, a part de fer cartells, que vaig començar a fer-los el 2007, em porto fets 18, o sigui, no he, des del 2007 fins ara, tret de l'any de la Bienal, que el vam fer per una persona externa, tots els he fet jo, però a més també he fet un estudi, un recull dels cartells que voltàvem per allà al pessebre sense massa ordre ni concert, no? N'hem aconseguit recuperar 60. El més antic que tenim és de l'any 61. I, bueno, en falten alguns, però els tenim, des del 61, els tenim, bueno, tenim molts, en tenim 60. Sí que tenim constància que el primer que en tenim constància de cartell és l'any 53, que va ser uns cartells de cartolina de 25x35 que es van fer a la comercial tipogràfica del carrer Tres Creus de Sabadell, perquè el Vallès Impressor no va començar a fer-se la feina fins als 60. Uh-huh. L'any 60 va començar el Vallès. I res, ja dic, cada vegada és més complicat. Bueno, aquest any no he tingut massa problema, perquè com que aquest any és el 75 aniversari, el cartell que hem fet es basa bàsicament amb el logo que vam escollir d'un concurs que havíem convocat per fer el logo. Sí, sí.
Molt bé, doncs Jaume, jo crec que ja podem deixar-ho aquí. Enhorabona compartida per aquest, doncs, guardó, aquesta medalla de la Vila, que s'entrega el dia 10 a les 8 del vespre als Jardins de Palau Tolrà. D'entrada...
Sí, em volia puntualitzar que també us recordo que el dia 9 a Cal Calissó també fem una petita exposició precisament d'aquests cartells. N'hi haurà una vintena i estaran exposats allà durant la Festa Major. Bueno, durant tot aquest mes.
D'acord. A partir del dia 9 al Calissó, doncs podem veure una mostra d'aquests cartells que ha fet el Jaume. No sé si tots els que hi haurà exposats són teus, no tots, no?
Hem fet un recull des del més antic i hem fet una tria així una mica aleatòria i els hem posat.
Perfecte. Doncs tenim pessebres per estona, eh?
Això mateix, esperem.
Doncs moltes gràcies, Jaume, que vagi molt bé.
Va bé, molt bé. Adéu.
És tot, connectats. Fins la setmana que ve.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM.
A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps. A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Go ahead.
I want to get into it, man, you know.
Go ahead.
Like a sex machine, man.
Yeah.
Moving, doing it, you know.
Yeah.
Can I count it off?
Go ahead.
One, two, three, four. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure as your bone. Get it together, right on, right on. Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
You got to get that. You give me fever and a cold sweat. The way I like it is the way it is. I got mine, don't worry about his. Get up,
get on up.
Stay on the scene,
get on up.
Like a sex machine,
get on up.
Get up,
get on up.
Get up,
get on up.
Can I take him to the bridge?
Go ahead.
Take him on to the bridge.
Take him to the bridge.
Can I take him to the bridge?
Yeah, well.
Take him to the bridge.
Oh, yeah.
Hit me now. Come on. Stay on the scene. Like a sex machine. The way I like it is the way it is. I've got my
dig it.
He's got his. Stay on the scene. Like a loving machine. Stay on the scene, like a loving machine. Stay on the scene. I wanna count it off one more time, yeah.
Go ahead, though.
You wanna hit it like it did on the top, fellas? Hit it like it did on the top. Hit it now. Get on up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get on up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a loving machine.
Get on up.
Get up,
get on up.
Taste,
get on up.
A piano,
get on up.
Taste,
get on up.
A piano.
Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
There is freedom within, there is freedom without. Try to
Bon dia. Divendres 12 de setembre comença l'Info Matí.
Info Matí. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Un divendres que arriba marcat per aquesta ressaca del dijous 11 de setembre, de la Diada. Analitzarem a fons com es va viure tant a Sant Cugat com a Valldoreix, amb declaracions institucionals i d'altres qüestions, i amb un titular clar a la defensa de Catalunya i, evidentment, de la llengua catalana. Us parla Joan García, us acompanyarem els propers minuts i començarem ja parlant de Sant Cugat, que ha viscut aquest 11 de setembre una diada marcada per la reivindicació de la llengua catalana. La jornada ha començat amb les tradicionals ofrenes florals al monument a Rafael Casanova, on entitats i partits polítics han dipositat els seus rams acompanyats de parlaments. L'ANC, Òmnium i Consell Local per la República han fet una crida a la unitat per avançar cap a la independència i han posat l'accent en la necessitat de defensar el català, especialment davant els atacs de la immersió lingüística i les decisions judicials que en limiten l'abast, fent referència a l'última sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. En total ha participat gairebé una quinzena d'entitats i tots els partits polítics, menys el PP i Vox. També s'han sentit proclames contra el genocidi a Gaza i crides a una societat més feminista, ecologista i antiracista. A més de les ofrenes, la plaça ha acollit acotacions dels castellers, geganters i entitat xardanista. Al migdia, la Rambla del Celler ha acollit l'acte institucional de l'Ajuntament. La Coral Sant Cugat del Club Muntanyenc, que enguany celebra el 50è aniversari, ha obert la cita amb un repertori de cançons tradicionals abans de donar pas al discurs institucional de l'alcalde, Josep Maria Vallès. Vallès ha situat la llengua catalana al centre del seu missatge, definint-la com a element de cohesió i identitat col·lectiva. Vallès ha destacat la creació de la regidoria de política lingüística, anunciant la celebració de la primera setmana del català a partir del 22 de setembre. I de Sant Cugat a Valldoreix, perquè també s'ha celebrat la Diada, en aquest cas el president de l'EMD, Juanjo Cortés, ha ressaltat en el discurs de la Diada el paper del municipalisme com a eina per fer política útil i transformadora. Escoltem Juanjo Cortés.
No som només administracions de proximitat, som nació. Els consistoris som la primera resposta davant dels problemes quotidians i massa sovint l'última trinxera per defensar els drets i garantir els serveis essencials. Des del món municipal, on les EMD volem jugar un paper clau, la democràcia és més viva i tangible. És aquí on podem fer política útil, transformadora i connectada amb la ciutadania.
Això deia Juanjo Cortés, i no és moment de Valldoreix, perquè precisament avui i fins al 16 de setembre hi ha festa grossa, amb més d'una quarantena d'activitats. Una aposta feta per l'EMD d'una festa continuista que compta amb el suport i participació de més de 30 entitats, reivindicant així una festa amb molta implicació del teixit associatiu. Moltes de les activitats es faran en espais com l'aparcament de l'estació o el pàrquing del pavelló poliesportiu. Aquests i altres carrers quedaran amb l'accés tancat als vehicles per tal de poder realitzar les activitats programades amb seguretat. Totes les activitats les podeu consultar a Cugat Mèdia.
Infomatí. La informació local des de les 6 del matí a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I ens movem de festes majors, la de Valldoreix comença aquest divendres i també ho farà la del barri de Vullpelleres avui mateix, quan comença el pregó a càrrec de l'Associació de Veïns del Barri de Vullpelleres, l'Associació de Veïns del Barri de Sant Domènec i la nova Associació de Joves per Vullpelleres. Fins diumenge, el barri s'omplirà d'activitats per a tots els gustos i edats. Parlem ara de la Masia de Can Ametller, que serà el pròxim 27 de setembre l'escenari de la Cena Criminal, una proposta que fusiona gastronomia, teatre i misteri amb l'objectiu d'oferir un sopar original i participatiu. Andrea Espinosa, directora operativa de Cena Criminal, ha explicat en una entrevista al magazín Faves Contades que es tracta d'un cluedo en viu, on els actors interactuen amb el públic, que es converteixen en detectius per una nit amb l'encàrrec de resoldre un assassinat. I ara és moment d'entrar en matèria esportiva, perquè aquest cap de setmana torna la Lliga per als equips santcugatencs. No torna a la Lliga per a tots els conjunts, però sí per a alguns. És el cas de l'hoquei herba amb el júnior femení i masculí. Tots dos jugaran a casa, el femení ho farà davant el tennis, el masculí també, amb idèntic rival al conjunt de Santander. Les noies juguen a les 11 del matí diumenge i els nois ho faran a la 1 del migdia. Hem volgut parlar amb el tècnic de l'equip masculí, Oriol Torres. Com veu el seu conjunt davant aquest inici de Lliga?
Activat, content, amb moltes ganes d'intentar almenys igualar la bona temporada de l'any passat i, bueno, tindrem davant un equip com el tennis que no ens ho posarà gens fàcil, que han canviat d'entrenador, han canviat també 4 o 5 jugadors de l'equip i que, per tant, bueno, haurem de veure com també estan ells, però molt contents, amb moltes ganes i preparats per intentar sumar els 3 primers punts a casa.
Diumenge també, a les 12 del migdia, el juvenil del Sanco de futbol s'estrena a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, i ho farà rebent el San Francisco de Mallorca. I dissabte, un dia abans, tindrem el debut de l'handbol Sant Cugat i serà la pista del Sant Quirze a 8:15 del vespre. Els santcugatencs, bicampions les dues últimes jornades i amb ascens a plata, però que han hagut de renunciar aquesta temporada per problemes econòmics, intentaran doncs, aconseguir aquest triplet. A la banqueta hi ha nou inquilí, Joan Sancho, actual director esportiu que substitueix a Àritz Salvador. Doncs bé, fins aquí aquest infomatí, repàs exhaustiu d'aquest cap de setmana, també ressaca de la Diada, i doncs desitjar-vos que tingueu un molt bon divendres i un molt bon cap de setmana, que gaudiu d'aquests dies de festa, els que tingueu, i els que no, doncs també a seguir endavant. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
A Sant Cugat hi ha moltes entitats que des de diferents àmbits fan ciutat. Avui al programa volem conèixer millor una d'aquestes iniciatives que connecta esport, empresa i coneixement. Parlem de Sant Cugat Creix, una associació que treballa per impulsar projectes col·laboratius que facin créixer la ciutat en valors, en cohesió i en talent. Per parlar del present, del passat i del futur d'aquesta entitat ens acompanyen el seu president, Miquel Martínez, i en Jaume Fernández, que és responsable de l'àrea de coneixement. Molt bon dia, els dos. Què tal?
Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Gràcies, Carme.
Quants anys a la presidència, Miquel?
No, farà dos anys i poc i em queden, podríem dir que mesos de presidència electa, eh?
Amb relleu?
Amb relleu, encara no n'hem parlat, no toca.
I el Jaume, quan fa que s'ha incorporat al Sant Cugat Creix?
Farà un any i mig, pràcticament, sí. Un any i mig, i de veritat que estic molt implicat. Va ser una proposta d'en Miquel i de veritat que de moment em sento molt satisfet de la feina que anem fent. I veient que els èxits ens acompanyen, pues això va molt bé.
El Jaume, que ve del món de la docència, que s'ha incorporat precisament a l'àrea de coneixement. Abans de tot, us hem de donar l'enhorabona perquè ahir es va anunciar que sou un dels guardonats de la novena edició dels Premis Catalunya a la gestió esportiva que atorga l'Associació Catalana de Gestors Esportius de Catalunya. Què suposa per vosaltres un reconeixement com aquest?
Bueno, de fet, primer va ser una sorpresa, una grata sorpresa, perquè és una cosa que ens ha vingut com a del cel, no, que no esperàvem, que tampoc teníem ni coneixement de que es feien aquests premis, i bueno, que els gestors, o sigui, que els professionals de l'esport que es dediquen a la gestió d'ajuntaments, d'instal·lacions esportives, que considerin que la nostra feina mereix una menció, ens va fer molta il·lusió i ens dona també forces, no?, per dir, pues, bueno, el que estem fent pues, es visibilitza i es visibilitza en potència.
I que algú reconegui la feina que esteu fent, això us injecta una miqueta més de moral, no?
Injecta força, sí, que cal força per tirar endavant.
Uh-huh. Miquel, parlem de com va néixer Sant Cugat Creix i quines eren les necessitats en aquell moment, els objectius que volíeu cobrir i com s'ha anat transformant al llarg del temps. És a dir, fem una pel·lícula dels últims 10 anys que són els que teniu.
Bé, Sant Cugat Creix va néixer de la iniciativa de tres clubs, del rugby, del hockey i del voleibol. En aquell moment jo no era president del voleibol, hi havia el president del rugby, en Mauri Benito, i hi havia l'Albert Salari, que era vicepresident del hockey. Ens vam reunir per la necessitat de en aquells moments que hi havia una crisi important econòmica i de subsistència de les entitats, que tenia a més equips a categoria estatal, per buscar formes de col·laboració que ens podien fer per ajudar-se. Aleshores, a partir d'aquí, doncs, bueno, vam obrir diferents vies i la via que vam trobar que ens ha donat molt bon resultat era, doncs, buscar finançament per portar projectes que portin valor en els nostres clubs, i aquí estem encara treballant amb això. D'aquells tres clubs, ara som 7. O sigui que l'expansió per Sant Cugat, l'entendre que era un projecte col·laboratiu que volíem ajudar a tothom, doncs ens ha anat fent créixer. I també, doncs, amb aquests 10 anys hem fet, com hem participat en 5 projectes europeus, hem tingut finançament de 5 projectes, ara estem en un que és de nutrició, i això ens ha anat donant força, diners, recursos i coneixement per obrir iniciatives que donin valor a les entitats que ens acompanyen.
Quins diries que han estat els moments clau d'aquests 10 anys de trajectòria?
El moment clau, jo crec que va ser quan es va acabar l'Ethics for Sports, que diguéssim va ser el primer projecte europeu que vam fer, que anàvem amb el consorci que estava a l'Ajuntament de Sant Cugat. El moment clau va ser que aquesta imatge que vam estendre, diguéssim, a fora, es va reconèixer i a partir d'aquí ens buscaven per fer projectes. Val? I llavors el segon moment clau importantíssim és el gener de 2024, en què ens van demanar d'entrar a l'Associació Europea d'Entitats Multiesportives, la EMCA, és una entitat que té 30 clubs de 23 països europeus, amb clubs de molt prestigi: Bayern de Múnich, Panathinaikos, Galatasaray, Racing de Portugal, etc. Venien de primer nivell, i això ens ha obert una xarxa, un escenari que ens dona unes perspectives de futur molt, molt importants.
Com ha canviat la composició de l'entitat? Hem presentat el Jaume com un membre de l'àrea de coneixement. Quina és la teva funció? Quina és la teva tasca dins de l'entitat?
Bé, prèviament, Carme, deixa'm que ampliï la informació que deia el Miquel, de que d'aquests tres clubs a l'any següent se'n va incorporar el júnior, posteriorment el handball Sant Cugat en l'any 2020, la gimnàstica rítmica i estètica Sant Cugat, i l'any passat el club muntanyenc. Bé, quan em preguntaves, efectivament hi ha aquests clubs associats que són els que formen la junta directiva, i a partir d'aquí tenim una àrea de coneixement on el formem, pues, el Manel González, que és un arquitecte que veritablement està especialitzat en les instal·lacions esportives. Tenim també a la Maria Manent, a l'Albert Salaric, al Xavi Cortés, i en l'àrea de comunicació tenim a l'Àlex López, que porta totes les xarxes i porta totes les presentacions que fem, i sobretot es dedica a organitzar juntament amb el Manel qüestions com els debats que obrim a tot Sant Cugat. Jo bàsicament, des que m'he incorporat, dedico una mica a presentar aquest últim projecte Sport Board. Darrerament ho hem fet a la paeria de Lleida, ho hem fet a l'Ajuntament d'Igualada, bueno, a diferents institucions que ens demanen poder participar en aquest projecte que és d'un abast important.
Expliqueu-nos, perquè clar, participar d'aquests projectes, què vol dir? Feu divulgació, tasteu segons quines coses amb els clubs que formen part del Sant Cugat Creix, què significa que formeu part d'aquests projectes? De quina manera ho feu?
D'entrada, els projectes que més o menys els projectes que hem anat agafant, o ens hem anat hem incorporat a Creix, s'han parlat amb assemblea, amb junta de Creix per el vistiplau dels clubs, dels que al final són els que posen, diguem, la massa crítica perquè aquest projecte tingui sentit i arribi, diguéssim, allò d'arribar, perquè bàsicament quasi tots són de formació d'esportistes, d'entrenadors i de famílies, és a dir, bàsicament tots van dirigits cap aquí i aleshores a partir d'aquí, doncs, un cop surten les oportunitats es comenten i si se'ns concedeix des d'Europa, doncs, tirem endavant el projecte. Que implica per un club, doncs, bueno, implica, hi ha unes accions de formació que s'han de fer i s'ha de fer un seguiment i s'han de complir els objectius que ens marca Europa de cada un dels projectes, que no són, que habitualment són bastant
ambiciosos, sí, no? Sí. Sí. Abans parlava el Jaume de la incorporació del muntanyenc. No sé si el Jaume o tu, un dels dos, ha parlat de la incorporació del muntanyenc. Teniu alguna nova incorporació a la vista?
Sí, tenim una incorporació que ja portem uns mesos treballant, que és la penya blaugrana. Encara estem, diguéssim, ja hem fet formació de projectes per veure amb ells i estan treballant amb aquest projecte. Aleshores, ells, o sigui, el fet d'estar o no estar a Creix no hi ha cap tema discriminatiu, sinó que és voler participar en algun de les iniciatives que fem. Llavors, el club que està interessat en alguna de les iniciatives, pues, se li dona entrada, participa, i si es veu que tothom està còmode, pues, es va incorporant a Creix i jo crec que Creix creixerà en aquest sentit.
Crec que vau ampliar les opcions perquè en la mida de les possibilitats de les diferents entitats de la ciutat es poguessin incorporar si és que així ho volien. Dic això respecte de la idea inicial, sí, no? Llavors d'aquí que hi hagi hagut clubs que s'han pogut incorporar, sí, per unes qüestions concretes, no?
Bueno, la idea inicial, que era, o sigui, va néixer d'una iniciativa de tres clubs de categoria estatal, jo t'he de dir que si no hagués sigut d'aquesta forma hauria sigut molt difícil arrencar una associació com la nostra. Sí que és veritat que amb el temps veus que tota l'evolució de l'entitat de Sant Cugat Creix pot portar oportunitats a molts clubs de Sant Cugat, i per tant és una mica absurda de tancar-s'hi. I l'última modificació dels estatuts que vam fer, a més, a banda de fet de ser una entitat oberta en aquest sentit, sinó que estem oberts a incorporar altres ciutats, administracions, o sigui, els nostres estatuts ara permeten i de fet ens hem obert, com deia el Jaume fa un moment, hem anat a fer sessions a Igualada per explicar el que fem, a Lleida també hi ha obert un camí perquè també veuen molt interessant aquesta fórmula que estem aplicant i Sant Cugat Creix.
I Sant Cugat Creix, com diu el nom. Parlàvem dels projectes europeus. Heu desenvolupat, per exemple, el Sonar Injuries, l'Sport Board, l'Scores o l'Ethic for Sports. Quins aspectes aborden aquest tipus de projectes i quin és l'impacte que ha tingut en l'esport local?
Bé, mira, deixar-te en evidència que aquests sota el paraigua de Sant Cugat Creix hi ha, pues, 7 clubs, com t'hem dit abans. Hi ha al voltant de 5.000 esportistes, famílies corresponents, 400 tècnics, o sigui, estem parlant d'un abast bastant considerable. Com et deia el Miquel, en principi tot això va començar en un primer projecte, Ethics for Sport, que se dedicava bàsicament a portar endavant el tema de la carta ètica que tots els clubs estaven una mica creant en els seus àmbits. Posteriorment va sortir el projecte Istruc, que va tenir la mala sort de la pandèmia, que no va deixar que allò se pogués desenvolupar. Scores, que intentava donar visibilitat a les actituds i habilitats que un esportista va assolint a mesura que va allargant-se la seva carrera esportiva, per a poder-li facilitar la integració dins del món laboral, perquè és un punt fonamental en la seva vida, dedicar exclusivitat a una activitat com és aquesta, ser només per la satisfacció personal i tot el benefici que dona tant a la societat com al propi municipi o al país, pues una vegada que han acabat la seva carrera esportiva és com els vinculem al món laboral, no? Que és de lo que han de viure, perquè bàsicament estem parlant d'esports que dels quals no se pot viure com pot ser el futbol, no? Aquests esports, bàsicament la majoria no tenen aquesta possibilitat. Després va sortir Sport Board, el qual una mica el que intenta buscar és la bona gestió dins dels àmbits esportius, de tal manera que hi hagi un bon govern. Aquest projecte, que se basa fonamentalment en una aplicació que té el mateix nom, el que busca és que tots els implicats, ja siguin esportistes, tècnics, directius, gestor d'instal·lacions i famílies, visibilitzin, ja sigui en la competició o bé en un entrenament o en un transport, situacions tan positives com negatives que puguin visualitzar-se, no? I les puguin implicar dintre d'un registre dins d'aquesta aplicació. Aquestes incidències o registres són analitzades i reportades per uns psicòlegs esportius que retornen la visió que tenen ells per a poder gestionar aquesta situació que han pogut veure. L'esportista rep aquesta feedback del psicòleg i aplica una mica la situació que ha viscut. Aquest projecte té una segona part de futur, que pot ser el Periscope, que és el nom que li hem posat, en el qual volem integrar la intel·ligència artificial. És una cosa que bàsicament avui en dia en la societat està molt implantada. Estem ara davant de Speed, que bàsicament és un projecte que està destinat a analitzar les situacions en les que la nutrició és important dins de l'esport, situacions que veritablement ajuden a que l'esportista pugui donar un bon resultat, i tant en els problemes que també aboquen la situació de bulímia o d'anorèxia, no? I pràcticament, bàsicament són aquestes que estan al davant. Hi ha d'altres que tenim a la vista, però que de moment encara estan en reserva. Sí.
I s'està notant, Miquel, per exemple, tota aquesta feina, tot aquest treball en l'esport que vosaltres veieu dia a dia?
S'està notant. Bé, no, jo crec que el que, sobretot amb el tema que hem treballat més aquí internament, que és el tema de l'Ethics en el seu moment i l'Esport Board ara, el que s'està notant és que hi ha una consciència més clara de que els comportaments són importants i que l'esport és una eina educativa en la qual hi ha situacions que si es visualitzen, que al final gran part del projecte és ensenyar a visualitzar què s'està passant, perquè a vegades passen coses i no es veuen, doncs és una eina que veiem que està calant poc a poc, perquè costa molt de bellugar les masses dels clubs, però veiem que creiem, a més creiem fermament que pot aportar un valor educatiu importantíssim.
A les famílies també formen part d'aquests projectes?
Les famílies són objecte d'aquest projecte, objecte principal d'aquest projecte, que també costa molt, sí. Però bueno, és la típica, la família que és sensible està a tope, i les famílies que no hi són, pues, costa molt d'aportar-les.
Mm-hmm. Abans ens parlava el Jaume de l'aportació del Manel González, com a arquitecte, i és que fa uns anys es va començar a treballar en el nou pla d'equipaments esportius municipals a la ciutat. Encara no ha arribat el moment que això sigui visible. En el darrer Consell Sectorial d'Esport es va posar sobre la taula reprendre el projecte. No sabem exactament en quin punt està i quina és la vostra visió, el vostre punt de vista com a plataforma.
Bueno, en aquest punt de vista jo crec que les instal·lacions avui a Sant Cugat és el problema fonamental que lastra, diguéssim, tot el que és el dia a dia de les entitats. Aleshores, el pla d'equipaments, el govern anterior va fer un MIEM, que, o sigui, que és un mapa d'instal·lacions esportives, que és una cosa que s'ha de fer legalment i que s'ha de portar a la Generalitat, perquè ja és una foto de lo que tens i de lo que et falta. Es va fer i vam participar des de Sant Cugat Creix i totes les entitats de Sant Cugat, però que aquell projecte es va quedar en un calaix, no es va ni presentar a la Generalitat. No sabem per què, al final és, però el fet és aquest, de que l'alcaldia no ho va signar i no es va entregar a la Generalitat, per tant allò no té valor. I ara el punt que estem, que crec que es torna a començar, es torna a fer un altre mapa d'instal·lacions esportives, que és el que ha de, diguéssim, generar la foto del que tenim i del que ens falta. Però més és una foto, després que aquesta foto sigui realitat, pues han de passar més coses, però vull dir que s'està començant a treballar amb una consultoria que precisament la setmana que ve o aquesta setmana tenim una reunió amb ells.
Sí, que estem encara en la línia de sortida.
Sí,
s'ha de fer la cursa. Projectes de futur que teniu? Algun projecte del, com aquests que ens parlava abans el Jaume?
Mira, en la convocatòria de 2026, Sant Cugat Creix, de la mà d'EMCA, que és l'associació que et deia jo,
sí,
estem a 7 propostes. O sigui, 7 propostes vol dir 7 possibles projectes que ens poden entrar a Sant Cugat finançats. Val? Això no vol dir que ens els donin els 7, perquè tampoc crec que tindríem un problema de gestió important, però bueno, estem allà. Per què? Perquè també ens han vingut a buscar perquè siguem socis de, perquè això al final són projectes que es munten a través d'un consorci, i aquest consorci busca els socis que creu que li poden anar millor per fer aquell projecte. Jo, mira, destacaria d'aquests 7, perquè n'hi ha 3, bueno, n'hi ha el Periscopi que deia el Jaume abans, que és l'evolució d'aquest esport board que tenim ara, afegint més automatismes, però n'hi ha 3 que m'agradaria destacar. Un que que se'n van una mica del que hem fet fins ara. Un que és el Parc Actif, que ja és la tercera vegada que el demanem, la tercera vegada que ens el deneguen, que això ho fem amb l'esquí de Sofia, que és un projecte pensat per facilitar, per promocionar l'activitat física amb entorns exteriors, amb parcs, amb públic que no és el dels pavellons, amb les famílies dels nostres clubs, i aquest ens faria especial il·lusió perquè pogués sortir, no? Perquè a més la tercera vegada que el demanem ja tocaria, no? La tercera o la vençuda. Després hi ha un altre projecte que també ens faria molta il·lusió, que és el de la gimnàstica. Nosaltres, Sant Cugat Creix té 2 gimnàstiques, la gimnàstica del Club de Gimnàstica i la gimnàstica del Muntanyenc, perquè cal que el Muntanyenc és sòcia. Aleshores, vam dissenyar, és el primer projecte que redactem i dissenyem internament, o sigui, que redactar un projecte europeu té la seva gràcia, perquè s'ha de redactar amb un protocol molt definit i que ha de complir una plantilla, és una cosa que és molt definida. Aleshores, aquest projecte el farem, si surt, amb un equip de gimnàstica, amb un club de gimnàstica de Praga, amb el qual bàsicament la idea és de fer gimnàstica de persones adultes, o sigui, ja no estem parlant dels gimnàstiques de 14 en avall, sinó que estem parlant de mares que continuen fent gimnàstica, el gimnàstica màster, per que posar en valor, diguéssim, els beneficis que aporta la gimnàstica en aquestes edats. Posarem en valor el treball conjunt de dos clubs de gimnàstica de Sant Cugat, si surt, i les farem viatjar cap a Praga, i Praga vindrà cap aquí, i uns intercanvis que poden ser molt, molt, molt interessants. Val?
Ja veig que teniu molta, molta feina per endavant. Després de 10 anys, molt ràpidament i molt breument, com us agradaria que fos Sant Cugat Creix d'aquí 10 anys?
Bueno, a nosaltres ens agradaria que fóssim una agenda ciutat. Nosaltres sempre diem que intentem fer marca ciutat, que estiguéssim totes les entitats vinculades amb aquest projecte, que poguéssim seguir aportant projectes de coneixement.